de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions a Héctor García i de Carlos Lozada en nom dels serveis informatius de la cadena Còpia Catalunya i Andorra. Amb tres quarts d'hora de retard, és a dir, amb una falta total de respecte cap al tribunal que no es permetria cap altre ciutadà, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau s'han assegut aquest matí a la banqueta dels acusats pels presumptes delictes de desobediència i prevaricació administrativa per desobeir sentències del Tribunal Constitucional. Soc el responsable de tot el 9N. Amb aquesta frase ha tancat Artur Mas la seva intervenció, a la que només ha comptat estat preguntes de la defensa. L'expresident s'ha responsabilitzat de tot, ha exculpat Ortega i Rigau i fins i tot també s'ha responsabilitzat de l'obertura dels instituts, com li ha preguntat el president del Tribunal, Jesús María Barrientos. L'exvicepresidenta, Joan Ortega, ha mantingut durant la seva declaració, també a preguntes només del seu advocat, que els voluntaris van ser l'ànima del 9N i ha insistit que els funcionaris no hi van participar. I l'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha negat coaccions a la comunitat educativa i ha assegurat que no hi va haver represàlies als responsables de centres que no van voler col·laborar. Per cert, que en el tribunal, que el jutge ha causat un important malestar, que els tres acusats, com dèiem a l'inici, s'hagin presentat a la sala de vistes amb tres quarts d'hora de retard. En aquest sentit, el ministre de Justícia, Rafael Català, ha lamentat en declaracions darrere en Còpia aquesta falta de respecte cap al tribunal i també ha deplorat l'espectacle que s'ha viscut aquest matí pels carrers de Barcelona. Català considera que ha estat un numeret impropi d'una societat democràtica. Primeres reaccions a aquesta declaracions en seu judicial de Mas, Ortega i Rigau. El coordinador general del Partit Popular, Xavier García Albiol, creu que Mas ha tingut una actitud covarda davant del jutge i ha tret importància a la capacitat mobilitzadora de l'independentisme que diu que va a la baixa. I des del Partit dels Socialistes de Catalunya, el seu primer secretari, Miquel Iceta, ha recordat a Mas, Ortega i Rigau que en contra del que van dient no se'l jutja per les seves idees ni per posar urnes, sinó per no complir sentències del Tribunal Constitucional. Abans d'explicar tot això, com sempre, la informació de serveis i l'avanç dels esports COPE. Comencem amb la previsió del temps. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Continua el temporal de vent a Catalunya amb ratxes que poden arribar encara als 120 km per hora al Pirineu o la Vall d'Aran, on hi ha avisos taronges tot el dia avui. En altres casos l'avís ja no és tan important, ha baixat a nivell groc, però encara hi ha ratxes de 80 o 90 km per hora. A més, tenim avisos a la costa empordanesa, on encara podem trobar onades de fins a 5 metres avui. Cap al Pirineu continuarà el cel molt tapat, amb precipitacions també més abundants a la Vall d'Aran, de fins a 10 o 15 centímetres més de gruix, on a més avui hi ha risc de llaus, i més ocasionals al Pirineu Oriental, amb una cota de neu que ha d'anar pujant força avui dels 700 als 1.600 metres. Al resta del territori tenim una jornada assolellada amb la presència, això sí, d'algun nuvolet alt. Les temperatures no variaran, amb màximes de 17 graus a Barcelona i Tarragona, 16 graus a Girona i 14 a Lleida. Demà continuarà el cel força clar a Catalunya amb alguns núvols. A la tarda podríem trobar alguns ruixats a la meitat est, fins i tot alguna tempesta, però el Pirineu es mantindrà el cel molt tapat encara amb precipitacions que podrien persistir a la Vall d'Aran, sobretot a la tarda o vespre. Atenció, més demà la cota de neu que ha de baixar moltíssim, un altre cop dels 1.800 a 800 metres a darrera hora. Les temperatures, en canvi, pujaran demà, especialment les màximes, a mínimes de 11 graus a Barcelona, 10 a Tarragona, 8 graus a Lleida i 5 a Girona. I el vent ja no serà tan fort, només al sud de Tarragona, amb ratxes de 80 km per hora, i al nord de l'Empordà, on encara podrien produir-se també ratxes fortes. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim a les carreteres. Sílvia de Lama, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar d'un accident a la 2 a Castellbisbal que ja està solventat, però que encara provoca, en sentit Lleida, 2,5 km de retencions. A banda, seguir recordant que hi ha diverses carreteres afectades per la neu, en concret són 6, 4 d'elles estan tallades, localitzades a Coll de Pal, al Berguedà, a Castellar de Nuc, cap a la Collada de Toses, de Becaire a la Peulla, a la Vall d'Aran, i també un camí asfaltat que uneix i que va cap a Vallter. Pel que fa a la vies afectades pel vent, encara hem de demanar prudència a la P2 entre a Lleida i el Vendrell perquè fa un vent molt fort, i també passa el mateix a la P7 i a la N340 entre Salou i Vilafranca. Això és tot.
I ara transport públic, Àlex Blancafort, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per una avaria de catenària entre Sants i l'Hospitalet, els trens de les línies R1, R3, R4 i R7 circulen amb retards que poden superar els 90 minuts. La resta del transport públic circula amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'acollida i l'acompanyament. L'acollida individual i grupal està basada en la relació d'ajuda i s'entén com l'inici d'un procés que té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones. Càritas acull totes les persones, independentment de la seva procedència, religió i tendències polítiques. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 0 10, contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
4 minuts i 2 quarts de 3, parlem d'esports. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda. Doncs a Esportscope avui parlarem de l'últim entrenament del Barça abans del partit de tornada de les semifinals de Copa del Rei davant l'Atlético de Madrid, on els blaugranes intentaran fer bo l'1-2 del partit d'anada. Al vestidor del Barça no hi ha relaxacions, és el que ha assegurat avui en roda de premsa el tècnic Luis Enrique.
No tengo especial temor, tengo la preocupación lógica de este tipo de partidos en los que el resultado de la ida es bueno, diría, para nosotros, pero creo que no hay ningún jugador de la plantilla que piense que esto está hecho, todo lo contrario. Es más, vamos a sufrir durante el partido seguro por esa necesidad que tiene el rival y vamos a necesitar de dar una muy buena versión.
Tema de comentari també a la roda de premsa de l'Asturià, el fet que Leo Messi, amb dues grogues, estigui a una targeta de la suspensió. D'això també n'ha parlat el tècnic a la seva compareixença, a pregunta de la nostra companya Elena Condis.
Tengo por norma hablar con mis jugadores mucho de cosas banales y de las importantes, te lo puedes imaginar. No tiene mucho secreto, ¿no? Todos los entrenadores hablamos con nuestros jugadores, imagínate con uno del nivel de Leo Messi. Sería ridículo no hacerlo.
A més, Luis Enrique ha deixat veure un possible retorn a la convocatòria de demà de Busquets i Iniesta, que ja fan treball amb la resta dels disponibles. Un dels absents en aquest partit per sanció serà el brasiler Neymar. El davanter ha concedit una entrevista a un dels seus sponsors on parla de les opcions de l'equip de conquerir un altre cop la Lliga. Neymar ho veu factible. Està una mica difícil, però no impossible. L'any passat vam arribar a tenir 12 punts de diferència respecte al segon classificat i vam guanyar la Lliga per 2 o 1 punt, si no recordo malament. Encara falta molta Lliga, falten molts partits. Pot passar de tot i l'equip està molt concentrat i amb 7 de títols. Ho intentarem. Per la seva banda, l'Atlético de Madrid entrenarà per darrer cop aquesta tarda. Abans de viatjar a Barcelona, Simeone no podrà comptar per targetes amb el migcampista Gavi. A l'Espanyol, l'efecte de la bona temporada de l'equip es deixa sentir a oficines. El club frega els 28.500 abonats després dels últims resultats i s'espera que la xifra continuï augmentant. L'equip no tornarà a la feina fins demà després de la victòria al camp del Màlaga, la tercera consecutiva de l'equip periquito. Els de Quique obriran la jornada d'aquest cap de setmana divendres a Cornellà contra la Reial Societat. La família blanquiblava, que ha conegut avui la mort del que va ser segon entrenador de l'equip a la primera etapa de Clemente a la banqueta, José María García d'Andoain. En bàsquet, nova derrota del Barça i nova lesió. La derrota aquest cop a la Lliga ACB, a pista pròpia, al Palau, la primera de la temporada en competició domèstica contra Bilbao Bàsquet, 68-76. El pivot Ante Tomic no troba una explicació al que ja suposa la 19a derrota blaugrana en el global de la temporada.
Una derrota muy dura, que duele mucho, sobre todo aquí en el Palau. La primera ida hemos perdido también, y esto, no sé, no hay explicaciones, no hay excusas, es algo que no puede pasar.
Justin Dolman no va poder participar del partit per un problema al sol i el temps aproximat de baixa és de 15 dies. L'americà, per tant, és dubte de cara a la disputa de la fase final de la Copa del Rei. I en handbol, el tècnic del Granollers, Carlos Viver, podria ser el nou seleccionador espanyol femení absolut, substituint Jorge Dueñas. Encara d'arribar la proposta oficial de la federació, que ha decidit no donar continuïtat Jorge Dueñas, que acabava contracte aquest mes de desembre. En cas d'acceptar aquesta designació, Carlos Viver podria compatibilitzar tots dos càrrecs, seleccionador femení absolut amb la direcció a la banqueta de l'equip masculí del Freiking Granollers.
Gràcies, José Luis, que tingui moltíssima sort aquest entrenador. Nosaltres ho hem de deixar aquí pel que fa al referència a la qüestió esportiva, que torna a les 3 de la tarda i 5 minuts, mínima pausa, senyals horaris a 2:15. Seguim repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:15. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions de Héctor García, el control tècnic, i de qui us parla, Carlos Losada, en nom dels serveis informatius de la cadena Copia a Catalunya i Andorra. Amb 3:15 de retard, és a dir, amb una falta total de respecte cap al tribunal que no es permetria cap altre ciutadà, Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau s'han assegut aquest matí a la banqueta dels acusats pels presumptes delictes de desobediència i prevaricació administrativa per desobeir sentències del Tribunal Constitucional. Soc el responsable de tot el 9-N. Amb aquesta frase ha tancat Artur Mas la seva intervenció, en la que només ha contestat preguntes de la seva defensa. L'expresident s'ha responsabilitzat de tot, ha exculpat Ortega i Rigau i fins i tot s'ha responsabilitzat també de l'obertura dels instituts, com li ha preguntat el president del Tribunal, Jesús María Barrientos. L'exvicepresidenta Joan Ortega ha mantingut durant la seva declaració, també només a preguntes del seu advocat, que els voluntaris van ser l'ànima del 9-N i ha insistit que els funcionaris no hi van participar. I l'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha negat coaccions a la comunitat educativa i ha assegurat que no hi va haver represàlies als responsables de centres que no van voler col·laborar. Per cert, que en el tribunal, el jutge ha causat un important malestar que els tres acusats s'hagin presentat a la sala de vistes amb 3:15 de retard. En aquest sentit, el ministre de Justícia, Rafael Català, ha lamentat en declaracions darrere en Copia aquesta falta de respecte cap al tribunal i també ha deplorat l'espectacle que s'ha viscut aquest matí pels carrers de Barcelona. Català considera que ha estat un numeret impropi d'una societat democràtica. Primeres reaccions a les declaracions en seu judicial de Mas, Ortega i Rigau. El coordinador general del Partit Popular Catalunya, Xavier García Albiol, creu que Mas ha tingut una actitud covarda davant del jutge i ha tret importància a la capacitat mobilitzadora de l'independentisme, que diu va a la baixa. I des del Partit dels Socialistes de Catalunya, el seu primer secretari, Miquel Iceta, ha recordat a Mas, Ortega i Rigau que, en contra del que van dient, no se'l jutja per les seves idees ni per posar urnes, sinó per no complir sentències del Tribunal Constitucional. Abans d'explicar tot això, com cada dia en titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'aeroport de Barcelona reobre la pista principal després de les obres de renovació.
La instal·lació recupera la seva configuració habitual després de 27 dies d'obres de renovació, unes obres que han inclòs la regeneració del paviment i la renovació de l'abalissament. També s'han eliminat alguns obstacles a la franja de la pista i a l'àrea de seguretat. Les obres de la pista principal continuaran fins al mes de juliol, sense que torni a afectar el trànsit aeri.
El telèfon 112 rep 1.628 trucades per incidents causats pel vent a Catalunya.
S'han registrat més d'un miler d'incidents a causa del temporal de vent a Catalunya. Segons Protecció Civil, la majoria l'han provocat la caiguda d'arbres i branques, obstacles a la calçada o afectacions al mobiliari urbà. El balanç d'aquestes incidències són d'un ferit greu i un altre lleu a Tarragona, quan el cotxe en el que circulaven ha impactat contra un fanal. També dos ferits greus a Salou en rebre l'impacte d'un arbre.
El Partit Popular Calafell demana retirar el títol de persona non grata al popular Xavier García Albiol.
Aquesta consideració es va aprovar a petició del grup municipal d'Esquerra Republicana. El PP considera que aquesta moció no contribueix al prestigi i bona imatge del municipi. Es basa, diuen, en una interpretació interessada de les declaracions de García Albiol al Parlament. Demanen que el ple de l'Ajuntament debati qüestions que interessin els veïns i no es perdi el temps en polèmiques.
Un bloc de pisos per a la gent gran del Poblenou entre els 40 seleccionats que opten a un Premi d'Arquitectura Europeu.
L'edifici és l'única obra de Barcelona que opta al Premi Mies van der Rohe 2017. Els projectes destaquen per la seva polivalència i el caràcter excepcional. El bloc consta de 3 volums en forma de ventall on s'instal·larà un casal per a la gent gran i un centre d'atenció primària. A més, a la coberta està prevista la instal·lació d'horts urbans. A mitjans d'aquest mes escolliran les 5 obres finalistes i la cerimònia d'entrega dels premis tindrà lloc el proper 26 de maig.
Un centenar de persones en atur comencen a treballar a l'Ajuntament de l'Hospitalet.
La iniciativa s'emmarca dins del programa d'experiència laboral, treball i formació que subvenciona el Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu. Els beneficiaris del programa alteraran tasques d'auxiliar administratiu, manteniment d'edificis, instal·lacions municipals, manteniment de l'espai públic o salut ambiental.
Salut obrirà un nou concurs per a les teràpies respiratòries a domicili.
Aquest nou concurs rebaixarà de 41 a 30 els punts per criteris econòmics, donant més pes a la qualitat. Això respon a que en l'anterior convocatòria, l'octubre del 2015, es van trobar deficiències tècniques i es va quedar desestimat.
L'Ajuntament desencalla la reforma de Can Batlló a Barcelona amb una inversió de 64 milions d'euros.
L'objectiu del consistori és que aquesta antiga fàbrica no caigui en l'oblit. Entre els projectes que s'hi planifiquen destaquen la construcció de més d'un miler d'habitatges, noves zones verdes i diversos equipaments de barri. Per tirar endavant aquesta reforma, l'Ajuntament ha estat tramitant la modificació del Pla General Metropolità en una superfície que també inclou l'antiga estació ferroviària de Magòria.
I Comissions Obreres denuncia que els treballadors de la construcció a Lleida cobren menys que a Barcelona.
Cobren per conveni 500 euros menys al mes. Per acabar amb aquestes diferències, el sindicat defensa un conveni d'àmbit català per als sectors de la construcció i de la fusta. És el que ja funciona amb el sector de la neteja. Comissions Obreres reivindica que tots els treballadors de Lleida han de tenir els mateixos drets que a Catalunya.
Comencem, sóc el responsable de tot el 9-N. Amb aquesta frase ha tancat Artur Mas la seva intervenció davant del tribunal que el jutge, juntament amb les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, acusats dels presumptes delictes de desobediència i prevaricació administrativa per desobeir sentències del Tribunal Constitucional. En la seva declaració, Mas, que només ha contestat preguntes de la seva defensa, ha assegurat que l'arrel del 9-N és profundament democràtic i que el simulacre de consulta no va ser un caprici particular, sinó la conseqüència d'amplis acords parlamentaris. Mas s'ha responsabilitzat de tot, ha exculpat Ortega i Rigau i fins i tot també s'ha responsabilitzat de l'obertura dels instituts, com li ha preguntat el president del Tribunal, Jesús María Barrientos. Yolanda Canales.
Artur Mas ha deixat clar que la consulta del 9-N no va ser un caprici individual ni una sortida de to, sinó una conseqüència dels acords parlamentaris i de la voluntat popular expressada en les urnes. També ha dit que la iniciativa política, la idea de la consulta, va ser seva com a president de la Generalitat, però es va canviar el format d'aquesta consulta quan el Tribunal Constitucional va decidir la suspensió. Llavors, diu Mas, l'administració va cedir l'organització als voluntaris. Tot i això, al final de la seva declaració, s'ha fet responsable de tot, fins i tot d'obrir els instituts.
Esperi, es que no ha contestat a la pregunta. És si vostè era responsable d'obrir els instituts, sí. Nada más.
Sí, és veritat. Sí, sí, senyor president, sí que l'he contestada, perquè he dit que era responsable de tot.
També de
sí,
la,
si és de tot,
de la persona.
Si és de tot, també és d'això.
Bé.
I què passa amb la segona notificació de l'alt tribunal que suspenia també aquest nou format? Doncs, segons Mas, no advertia de les conseqüències legals de continuar amb la consulta. I és en aquest punt on l'expresident de la Generalitat ha tingut una altra topada amb el president del tribunal, Jesús María Barrientos.
Si tan evident era que allò era un delicte, o més d'un delicte, dels que ara se'ns acusen, jo em pregunto, com pot ser que el Tribunal Constitucional no fes res per fer obeir la seva resolució? O la seva providència.
Mire, es que no es ese el objeto de su declaración. Usted no puede lanzar interrogatorios aquí.
Oh, no.
La pregunta, no. Usted viene como acusado, no debe formularse preguntas. Quien se las formula es su defensa.
Correcto.
Y usted se limita a contestarlas si lo desea. La pregunta era...
En tot cas, Mas ha dit que havia d'escollir entre complir un mandat parlamentari o una resolució imprecisa del Tribunal Constitucional i va optar, diu, per donar veu als ciutadans, objectiu primordial del govern.
Després d'Artur Mas ha arribat el torn de l'exvicepresidenta del govern català, Joana Ortega, que també només ha contestat preguntes del seu advocat. L'exvicepresidenta ha mantingut durant la seva declaració que els voluntaris van ser l'ànima del 9-N i ha insistit que els funcionaris no hi van participar. Ortega, preguntes del seu advocat, ha assegurat que quan el Tribunal Constitucional va suspendre el format inicial, el plantejament del 9-N va canviar totalment.
Joana Ortega ha reconegut que tenia la màxima responsabilitat en allò que fa referència al disseny i planificació del dispositiu de la consulta, però això sí, tot el relatiu a la seva execució va quedar en mans dels voluntaris. De fet, ha explicat que cap funcionari va participar en el dispositiu del 9-N, però com dèiem, per fer llistats, introducció de dades o recomptes, tot ho feien els voluntaris.
Qui va obrir els locals de participació?
Doncs els voluntaris.
Qui es va fer responsable i va utilitzar els ordinadors?
Els voluntaris.
Qui va recollir els vots, comptabilitzar els resultats i transmetre les dades?
Altres voluntaris.
Qui va organitzar les cues?
Altres voluntaris.
I qui va rebre les dades al CETITI?
Altres voluntaris.
Qui gestionava el call center?
Altres voluntaris.
Ortega també ha negat que s'utilitzés el cens o qualsevol altra dada protegida per fer la consulta. I com ha fet Artur Mas, ha explicat que el Tribunal Constitucional no li va advertir de les conseqüències de fer la consulta. Per això, en cap moment va tenir la intenció de desobeir, sinó de fer una expressió de l'essència de la democràcia.
Ha tancat la sessió d'aquest matí del judici del 9-N la declaració de l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, ha negat coaccions a la comunitat educativa i ha assegurat a preguntes també només del seu advocat que no hi va haver represàlies als responsables de centres que no van voler col·laborar.
Irene Rigau ha reconegut que va haver reunions amb els directors d'instituts per informar-los de l'ús que es faria d'aquests centres i de que serien voluntaris els que s'encarregarien d'organitzar la consulta. Reunions on es van resoldre els directors dubtes i preguntes que podien tenir, però en les que cap moment es va coaccionar els directors dels instituts perquè obrissin els centres.
Vostè va donar ordres perquè es realitzessin conductes coactives cap a aquestes persones que no volguessin participar? Se'ls va obligar d'alguna manera? Se'ls hi va insinuar?
Clar, hauria sigut una contradicció important, no? Un moviment que es fa amb voluntariat que hi hagués coacció, de cap manera.
També en la línia de Mas i de Joana Ortega, Rigau ha al·legat que el Constitucional en cap moment li va advertir de les conseqüències de celebrar la consulta del 9 de novembre.
Gràcies, Yolanda. Per cert, que en el tribunal que jutja Mas, Ortega i Rigau ha causat un important malestar que els tres acusats s'hagin presentat a la sala de vistes amb tres quarts d'hora de retard, amb una evident falta de respecte cap als magistrats i que segurament no faria cap altre ciutadà. En aquest sentit, el ministre de Justícia, Rafael Català, ha lamentat en declaracions a Herrera en Cope aquesta falta de respecte de Mas, Ortega i Rigau cap al tribunal i també ha deplorat l'espectacle que s'ha viscut aquest matí pels carrers de Barcelona. Català considera que ha estat un numeret impropi d'una societat democràtica. Antonio Pérez.
Rafael Català comenta que la mobilització convocada pels grups independentistes davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és un intent de transmetre que s'està davant d'un judici polític on s'està limitant la democràcia i la llibertat d'expressió i confon els ciutadans i l'opinió pública.
Mobilizar a ciudadanos para que le acompañen a uno el día que tiene que comparecer ante la justicia, yo creo que tiene un fin espurio, porque me imagino que el señor Mas y las conselleras saben que van a declarar con todas las garantías, asistidos por abogados, ante un tribunal independiente, con una fiscalía que actúa, o sea que la regla el Estat de Dret funciona cada dia en Espanya.
El ministre de Justícia defensa que el judici contra els acusats de convocar el 9N no és un litigi polític i que aquest es celebra amb totes les garanties, tot i la concentració independentista. Assegura que els magistrats actuaran amb independència, ja que no és fàcil generar sobre ells qualsevol tipus de coacció. A la pregunta si finalment es celebrarà un referèndum sobre la independència de Catalunya i la possibilitat d'aplicar l'article 155 de la Constitució que permet intervenir competències de la Generalitat, Català comenta que l'executiu té estudis sobre l'aplicació de la Constitució i té el convenciment de que no s'arriba a aquest punt.
El gobierno tiene estudios sobre la aplicación de la Constitución, de todos sus artículos, de todos los mecanismos de coordinación, de resolución de conflictos. Somos un gobierno responsable. No improvisamos en ninguna de las actuaciones que hacemos. Cada actuación que se toma por parte de un gobierno serio tiene estudios, tiene reflexión y por supuesto que la aplicación del artículo 155 es una, está estudiado, o sea que por supuesto que sí.
Català es troba convençut de que si s'arribés a aquesta situació, el PSOE donaria suport a l'executiu i recorda que la formació socialista, junt amb el Partit Popular, han ajudat a canviar radicalment el sistema de llibertats des de la instauració de la democràcia.
Com dèiem fa moment, Mas, Ortega i Rigau s'han presentat a judici tres quarts d'hora tard, després de donar-se un bany de masses des del Palau de la Generalitat, des d'on ha sortit una extensa comitiva i fins a arribar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Durant el recorregut han estat acompanyats per molts independentistes i també un important seguici polític. Isaac Posadas, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs, més enllà dels milers de ciutadans que han volgut ser avui al TCJ, els tres encausats, Mas, Ortega i Rigau, han arribat a declarar tard amb pràcticament tot el govern de Junts pel Sí en bloc al costat, a excepció dels consellers Jordi Jané i Carles Mundó, aquest últim, el no trobar encertat manifestar-se a les portes d'un tribunal com a conseller de Justícia, que és si hi eren el trio de Brussel·les, Puigdemont, Junqueras i Rumi, el vicepresident Junqueras, a la línia de tot el govern, ha manifestat que la democràcia no hauria de ser jutjada mai i ha defensat que una república catalana seria l'única manera d'exercir tots els drets democràtics.
La democràcia no hauria de ser mai jutjada i des de la més ferma voluntat de tenir la millor de les relacions possibles amb la societat espanyola, amb els ciutadans espanyols, nosaltres estem fermament compromesos a exercir els nostres drets democràtics, tots els nostres drets democràtics, i a tenir una relació d'iguals entre aquells que són igualment lliures, i això es construeix amb una república.
De la seva banda, el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, titlla d'insòlit i incomprensible que es processi un poble per votar.
És profundament insòlit que en l'Europa actual s'estigui processant a un poble a través de les seves institucions i els seus representants per fer allò que és l'essència de la solució de tots els problemes polítics, que és votar. És absolutament insòlit i incomprensible, i encara és més insòlit pensar que avui, a escala internacional, aquest procés no s'estigui veient per part d'algun.
També hi era en aquesta comitiva la també investigada Carme Forcadell. La presidenta del Parlament creu que aquest judici és un error.
Crec que aquest judici no s'hauria hagut de produir mai. Crec que ha estat un error perquè en cap país veritablement democràtic posar les urnes mai no pot ser delicte. I aquí estem jutjant, o s'ha estat jutjant, unes persones que únicament el que van ser posar les urnes perquè el poble s'expressés i, a més, responent a una voluntat de la majoria d'aquest poble.
Tots ells han format part d'una comitiva que ha fet, com deies, entre els tres encausats amb 45 minuts de retard. Han sortit del Palau de la Generalitat i han recorregut a peu el quilòmetre de distància que hi ha aproximadament fins al TCJ, com deies també, entre un bany de masses.
Gràcies, Isaac. I a banda dels polítics, milers d'independentistes també han fet costat a Mas, Ortega i Rigau. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, perquè partits i entitats independentistes han utilitzat el judici per promoure els seus objectius polítics amb una convocatòria organitzada per mantenir actius els seus militants. No hi havia cap senyera, únicament banderes estelades com signe identificatiu. Des del govern es va demanar que els funcionaris demanessin un dia lliure per anar al TCJ, però el perfil majoritari d'assistents era càrrecs públics, alcaldes i regidors i gent gran. Els concentrats amb crits d'independència i no esteu sols han explicat a COPE Catalunya i Andorra els motius de la seva presència.
I van posar unes urnes per fer una consulta popular i que se'ls jutgi per això és una vergonya. Una democràcia que fa això és una democràcia que està corrompuda.
I per demostrar a l'estat espanyol que no afluixarem i no pararem fins que tinguem un referèndum.
Volem fer la República Catalana i això és un graó més cap a la consecució final, que és tenir una república catalana, que és el que es mereix aquest país.
La majoria d'assistents ha marxat després de l'entrada dels tres acusats a la seu judicial. Els que s'han quedat fins a 2 hores s'han quedat per corejar la sortida de Mas, Rigau i Ortega a 1:15. Mas ha pres la paraula per agrair la seva presència.
Gràcies, Sergi. Primeres reaccions polítiques a les declaracions en seu judicial d'Artur Mas, Joan Ortega, Irene Rigau, el coordinador general del Partit Popular, Xavier García Albiol. Creu que Mas ha tingut una actitud covarda davant del jutge i ha tret importància a la capacitat mobilitzadora de l'independentisme, que diu que va a la baixa Antonio Pérez.
Albiol comenta que la gallardia i el treu de pit que Artur Mas mostra al carrer han desaparegut quan s'ha assegut davant del jutge i la fiscalia i només ha contestat a les preguntes fàcils de la seva defensa. Explica que darrere de l'estelada Artur Mas pretén dissimular la malversació de fons dels diners dels catalans. Afegeix que s'està gastant en aquesta idea i en aquest projecte polític que està al marge de qualsevol legalitat i que no interessa a la majoria de catalans.
I quan algú doncs no té la valentia, no té arguments suficients per contestar qualsevol tipus de preguntes, és que alguna cosa té que amagar. O sigui, s'ha de ser valent en el carrer, però també s'ha de ser valent i coherent doncs, quan no li toca defensar les seves idees davant d'un jutge. I em sembla que Artur Mas no ho està sent.
Xavier García Albiol celebra que és evident que tot i els esforços d'Artur Mas i del govern de Catalunya, aquesta no s'ha aturat i la immensa majoria de catalans han fet vida normal i han anat als seus llocs de treball. Demana als independentistes que si els seus representants i polítics de referència són com l'expresident, tenen un problema molt seriós perquè estan en mans de polítics que no tenen cap tipus de coherència i valentia.
I des del PSC, el seu primer secretari, Miquel Iceta, ha recordat a Mas, Ortega i Rigau que en contra del que van dient no se'l jutja per les seves idees ni per posar urnes, sinó per no complir sentències del Constitucional.
Artur Mas, Joan Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs fan front a procediments judicials per haver desobeït el Tribunal Constitucional, no per les seves idees. És el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un cas i el Tribunal Suprem en l'altre els que hauran de decidir si l'actuació dels membres de govern va constituir o no un delicte.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El jueves 9 de febrero, Herrera en COPE se va de crucero a Cuba con MSC Cruceros en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Prepárate a vivir con Carlos Herrera una experiencia fantástica y descubre la nueva estrella de MSC Cruceros con Viajes El Corte Inglés. El nuevo MSC Meraviglia, el barco más moderno del mundo. Ven a la agencia número uno en venta de cruceros. Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, los verdaderos especialistas.
Cada empresa como cada equipo es un mundo. Está la que sabe lo que es ganar y la que necesita un empujoncito. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas con soluciones de financiación únicas. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. La financiación está sujeta a previa aprobación del banco. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
11 minuts i les 3 de la tarda seguim repassant l'actualitat de Catalunya i Andorra. La COE adverteix que en un futur no serà possible viure només de les pensions i recomana complementar-les amb altres fórmules. Són declaracions a COPE Catalunya i Andorra del director de Relacions Laborals de la patronal, Jordi García Viña, que també ha reclamat prudència a l'hora de negociar i els augments salarials. Yolanda Bernal.
Jordi García Viña adverteix a les generacions futures que no podran viure només de les pensions. Mai no ha estat així, diu García Viña, ni passa a cap país del món. El director de Relacions Laborals de la patronal COE diu que s'ha de recuperar la cultura de l'estalvi dels nostres avis i recomana complementar la pensió amb altres fórmules.
Els meus pares, ara, estan cobrant una pensió de jubilació, però, evidentment, dins del seu plantejament vital, mai van pensar que havien de viure essencialment de la pensió, sinó que ja teníem les altres opcions. Què vol dir això? Que si ara pretenem viure exclusivament de la pensió de jubilació ens equivocarem, perquè mai ha funcionat així.
García Viña demana realisme a l'hora de reivindicar pujades salarials. Considera que el més desitjable seria un increment del 3 o el 4%, però la situació actual fa impossible passar de l'1%. No ajustar-se a aquesta realitat, diu, podria afectar negativament a la recuperació econòmica.
Estem per l'aposta de la pujada d'increment de salaris, però, sisplau, amb una certa tranquil·litat, perquè val més que aconseguim l'objectiu fonamental, que és crear ocupació, i no sigui que per la via d'incrementar excessivament els salaris, doncs hi hagi molta gent que no pugui incorporar-se al mercat de treball, que és la nostra prioritat.
El director de Relacions Laborals de la COE aposta per la flexibilitat laboral. La gent ha de poder tenir llibertat, diu, per decidir quan obre el seu negoci o quan va al cine. Rebutja la unificació d'horaris comercials i diu que cada establiment o servei hauria d'obrir en funció de les seves necessitats, com passa a altres llocs d'Europa o fins i tot a Madrid.
Ficats així en matèria econòmica, apuntem que el president de Seat, Luca de Meo, veu opcions de produir més a la factoria de Martorell, però creu que aquesta no és hores d'ara una prioritat de l'empresa automobilística. Sobre nous mercats, Luca de Meo ha dit a l'agència Europa Press que aposten per potenciar la marca Seat, sobretot a Amèrica del Central i Sud i també al nord d'Àfrica. Sergio Segura.
En els darrers mesos, els sindicats de SEAT han assegurat que la planta de Martorell necessita l'adjudicació de nous models per suplir la marxa d'un dels seus vehicles a partir de 2018. Lamenten que si no hi ha més producció, s'empitjoraran les condicions laborals de la plantilla. El president de SEAT, Luca de Meo, veu opcions d'augmentar la producció a Martorell, però creu que no és d'urgència perquè la planta catalana no té cap problema de producció des de l'any 2009.
Nuestra prioridad es de traer lo máximo de los coches posible a Martorell. Todos tenemos el mismo objetivo, pero hay también que decir que el problema de la capacidad de Martorell, de la utilización de la capacidad, no es urgente como lo era hace 5 o 6 años, porque a partir del 2009 la producción ha subido el 60%.
Els sindicats també reclamen que es traslladi la producció del SEAT a Teca, que actualment es troba a la República Txeca. El president de SEAT ha explicat que és una qüestió que s'està debatint, però adverteix que moure un model d'una fàbrica a una altra necessita una inversió econòmica molt important. Tanmateix, Luca de Meo ha explicat que SEAT està negociant amb Skoda per augmentar la producció d'aquest model i donar resposta a l'elevada demanda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabías que 8 de cada 10 usuarios de Internet confía en las recomendaciones de otros usuarios? En Legalitas hemos reunido en un único informe toda la actividad de tu negocio en Internet, para que conozcas en detalle qué dicen de tu negocio, quién, cómo, dónde y con qué palabras. Consúltanos sin compromiso. 902-100-140 o legalitas.com.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 12 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 12 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Quiéreteme, date un caprichito.
Ahora en las terceras rebajas del Corte Inglés tienes descuentos de hasta un 60% en moda.
Quiéreteme.
Hasta un 60% en moda mujer, infantil, hombre, juventud, accesorios, zapatería.
Quiéreteme.
Son las terceras rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Ara, fins a Tarragona, els usuaris de tren de les Terres de l'Ebre ja poden utilitzar l'Euromed d'entre Aldea i Tarragona amb bitllet bonificat. Des d'avui s'ha posat en marxa aquesta iniciativa amb 4 freqüències diàries d'anada i tornada. Míriam Ibáñez.
El preu del bitllet senzill és de 7 euros i el temps de trajecte entre l'Aldea i Tarragona és de 45 minuts. La bonificació ja funcionava des del passat 12 de novembre, però tot i que els trens d'alta velocitat paraven a l'estació tarragonina, els viatgers no podien comprar el bitllet. La mesura és de caràcter provisional mentre no es resolen els múltiples problemes de retard de la línia R16. Però la plataforma Trens Dignes Ebre Priorat ja ha reclamat que la proposta tingui continuïtat i que la bonificació s'ampliï per anar a Castelló, València i Alacant.
Si així és com us diuen, que lo de Castelló-València no depèn tant directament d'ells, que en facin bandera i ho reclamen a Fomento. No mos sembla just que mos ho deixin només a la nostra lluita, de pues, haureu de negociar en Renfe per aconseguir les aturades, els bitllets a Castelló i València.
El Departament de Territori i Sostenibilitat assumeix el cost d'aquestes millores amb una aportació de 2 milions d'euros anuals, que es mantindrà fins que el Ministeri de Foment finalitzi les obres de la doble via entre Vandellòs i Tarragona. L'oferta ara és de 4 serveis d'anada i 4 de tornada, de dilluns a diumenge. A més, les parades dels trens Euromet a l'Aldea complementen els serveis de regionals i l'oferta entre les Terres de l'Ebre i Barcelona és de 14 trens diaris per sentit.
5 minuts i les 3 de la tarda, Crònica Cultural, Montse Rodríguez, endavant. Oh, 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 oh,
oh. Avui tenim una agenda molt musical. Preneu bona nota de 2 concerts que es duran a terme a la ciutat de Barcelona. Roma, Roma, Maga. La cantant Lady Gaga actuarà el 22 de setembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Serà el primer concert a Europa de la gira Joan World Tour, que s'iniciarà l'1 d'agost a Vancouver, Canadà. Les entrades pel show de Barcelona, per ser única actuació de Lady Gaga a l'estat, es posaran a la venda el proper divendres 10 de febrer a les 10 del matí a través dels webs livenation.es i ticketmaster.es. Després de la capital catalana, la gira europea de la cantant passarà també per Zúric, Milán, París, Amsterdam, Londres, Berlín i Colònia. Amb el Joan World Tour, Lady Gaga vol presentar el seu 5è àlbum d'estudi, que recentment ha debutat en el número 1 de la llista Billboard. Això situa la cantant com la primera artista femenina en aconseguir-ho després, durant 4 vegades de forma consecutiva, durant aquesta dècada. Bosé ha anunciat les primeres dades a Espanya de la seva nova gira. Estaré 2017. El dimarts 27 de juny visita l'Auditori del Fòrum de la Ciutat Comtal. Es tracta d'una oportunitat molt especial de veure aquest polifacètic Miguel Bosé en directe, l'artista espanyol de major repercussió a nivell mundial. 17 àlbums d'estudi, més de 30 milions de discos venuts, gires multitudinàries i més de 70 èxits que han arribat a ser número 1 d'Europa i d'Amèrica. L'any passat, per exemple, Miguel Bosé va rebre la Medalla Internacional de les Arts. Ja sabeu, el proper 27 de juny visita l'Auditori de Barcelona Miguel Bosé.
I de Miguel Bosé al Pepe Collado amb la seva crònica invisible, notícies que no surten en grans titulars.
Avui la crònica invisible ha trobat la forma i manera de salvar milers d'arbres. Com és sabut, per fer paper cal fusta, molta fusta. Com la fusta surt dels arbres, si trobem un paper que es pugui reciclar infinitament, no caldrà tants arbres per fer paper. Certament no hem trobat el paper que es pugui reciclar infinitament, però gairebé. Tot a partir d'una investigació entre una universitat xinesa i la Universitat de Califòrnia. Ambdues universitats han aconseguit un paper que es pot imprimir sense tinta i reutilitzar fins a 80 vegades. Ho tornem a explicar. Xinesos i nord-americans han trobat una forma d'imprimir lletres, dibuixos, textes i tota mena d'imatges sense fer servir tinta. Després només cal escalfar el paper a 120 graus i totes les imatges desapareixen i es pot tornar a fer servir. Aquesta operació es pot repetir, com us dèiem, 80 vegades. El secret de la impressió en llum radica, segons els científics, en la química del canvi de color de les nanopartícules del paper. Aquest superpaper, capaç de ser reutilitzable fins a 80 vegades, és molt fàcil de fabricar. Només cal aplicar una fina capa de la substància inventada entre xinesos i nord-americans. El paper imprimible a la llum, que seria el nom escollit per aquest tipus de paper, es pot aplicar a diaris, revistes, cartells, blocs de notes, etiquetes i tot un munt de productes que fan servir el paper com a suport. Seria genial poder fer servir el mateix paper per imprimir 80 vegades la mateixa revista o el mateix diari. L'estalvi de paper per les empreses editorials seria enorme, per no parlar de la tala d'arbres. No oblidem que de 2 tones de fusta s'obtenen actualment uns 940 llibres, 61.000 sobres, uns 4 milions de segells postals, 1.200 revistes i 2.700 diaris. Per tant, benvinguda la impressió de paper en llum, un paper que es pot esborrar i reimprimir fins a 80 vegades.